Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui, sota el títol La vida en un pessebre, no té trampa, el títol, parlarem de pessebres. I per fer-ho ens acompanyen l'Eloi Aran. Molt bon dia, Eloi.
Bon dia.
L'Eloi és responsable del programa FEAC, Família Escola Acció Compartida, de la FEC. I també estem amb la Blanca Montovio. Bon dia, Blanca.
Bon dia.
La Blanca és conservadora del Museu Diocesà de Barcelona. A veure, menys d'un mes per estrenar a desembre, ja hauríem de començar a pensar en el pessebre de casa?
I tant.
Efectivament, i tant, sí, sí.
I tant, perquè a més és un any especial.
I tant, sí, 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 ara explicarem perquè és un any especial. Segurament hi ha gent que ja ho sap, que comenci a fer càbales. Quants anys fa que existeixen els pessebres?
800 anys.
Segur que l'heu sentit aquest 800 anys. El 2023 és un any especial perquè se celebren els 800 anys del primer pessebre vivent. Si viatgem en el temps, haurem d'aturar-nos al 1223 per trobar l'origen del pessebre, quan Sant Francesc d'Assís va escollir una cova d'una localitat italiana de Greccio per representar per primera vegada el naixement de Jesús. Se sap com va ser aquell primer pessebre vivent de la història?
Sembla ser que van agafar, no? Van agafar un bou i una mula, volia representar una cosa viva i evidentment va fer la celebració de la missa de gall amb animals i sembla ser que igual alguna persona viva que estava, bueno, algun pastor que estava per allà.
I a partir d'aquí
comencem la història del pessebre vivent.
Comença que ha anat evolucionant i que ha anat creixent i en parlarem, però que és increïble 800 anys i aquí seguim parlant de pessebre, parlant, visitant-los i fent-los els pessebres vivents.
Recreant-los i anar afegint poço cultural cada vegada més.
Què no pot faltar a un pessebre vivent?
Home, evidentment, la Sagrada Família és el nucli principal. No pot faltar els pastors perquè són part de la comunitat que rep la bona notícia i, evidentment, pues, aquí a Catalunya el caganer.
Això et volia dir, perquè clar, segons en funció d'on fem aquesta pregunta, bé, la Sagrada Família segur que està tot arreu, no? Però després hi ha unes figures, com en aquest cas a casa nostra el caganer, que és especial, que tothom li té com una estima especial a aquesta figura. No sé si a tot arreu del món tenen aquella figureta que dius és que aquesta no pot faltar. Som nosaltres els que tenim aquest caganer tan especial.
Els que tenim aquesta visió escatològica que fem cagar el tió i posem caganers i aquestes coses som més aviat d'aquí.
A casa nostra trobem un munt de pessebres vivents. Si busques la llista, no, diuen el més antic, el de Castell d'Aro, el de Corbera de Llobregat és multitudinari, el de Prats de Rei és musical, el de Pals molt medieval, el de Joanetes ha aconseguit un rècord Guinness, que és un poble amb 300 persones i en mobilitza 400, que això sí que té mèrit per fer la recreació. Un quilòmetre de recorregut, 50 escenes diferents. Per què diríeu que hi ha tanta tradició, Eloi? Com pot ser?
Bueno, més que el pessebre vivent és la vivència del pessebre. O sigui, és veritat que hi ha pessebres vivents, però també ens trobarem pessebres a les escoles, per no parlar, que després potser parlarem de pessebre a casa, a la família, no? Qualsevol racó, qualsevol institució pot tenir aquest pessebre, a més, fet seu, actualitzat, no? I és aquesta voluntat de viure el nucli del Nadal, no? I de fer Nadal, o sigui, que realment sigui festa. Quan hi ha un pessebre a casa, llavors ja estàs visquent el Nadal. O sigui, hi ha tota una litúrgia, també, d'anar fent, de posar les figuretes. Tal.
Clar, tu deies la vivència del pessebre perquè no es tracta només d'anem a agafar unes figures, anem a col·locar-les i aquí es queden.
Exacte, vull dir, l'important és, ja que d'alguna manera les estàs traient fora de la caixa, dona-li sentit a cada figura, no? A cada personatge. Cada personatge té un missatge concret dins del pessebre. S'haver trobat, no?, aquest missatge de, no solament del nucli concret, que és, Jesús neix, no? Déu s'humanitza i neix al pessebre, sinó saber trobar dins de cada personatge del pessebre el seu missatge, no?
I a més, per qui no és creient, diríem que també és una oportunitat per explicar la religió, la cultura cristiana, la tradició, aquesta vivència que dèiem abans del pessebre, i que és molt fàcil apropar-s'hi. Tu que deies a les escoles hi ha gent que pot venir de tot arreu, diferents tradicions, diferents cultures, diferents religions, i és com un punt de trobada. Tothom s'hi troba a gust, a més.
Mira, quan era professor em van encarregar un any de fer la pregària d'abans del sopar de Nadal, de tots els profes, de tota la comunitat i tal. Em van dir, escolta, que hem de fer una pregària. Vale. I, bueno, podem fer pòstits i ja està, però vaig dir, bueno, ja que és tema nadalenc, vaig agafar les figures del pessebre i les vaig anar vinculant a les matèries. No? Llavors, que si el pastor era com el profe de biologia, els tres reis mags representen la saviesa universal, per tant, aquesta torre... No? Vull dir que si vas tirant, pots trobar moltes coses.
Pels cristians, a més de ser una excusa per parlar del naixement de Jesús, també pot convertir-se, jo crec que ja ho deu ser, una tradició familiar.
Sí, una tradició... Tradició no és només que el que tragines, no, i un any més és Nadal, no, i tornem a fer-lo de sempre, sinó també tradició és inventar. Has de poder acollir i has de poder transformar allò i fer-t'ho teu i saber-ho comunicar. Llavors, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt fer, i és fusionar l'Advent, el calendari d'Advent, amb el pessebre. Llavors, jo em tunejo el meu calendari d'Advent perquè no em convencen aquests de xocolatines. No acabo, vull dir, està molt bé la Peppa Pig i tal, però vull dir, bueno,
pot donar més de si.
Pot donar més de si el tema. Llavors, teníem un abet de cartró quan els nens eren... Ja els tinc més grans, però quan érem més petits tenia un abet de cartró. I després vam voler un abet de veritat. I vaig dir, bueno, ja què faig d'aquest abet de cartró? Pues el vaig omplir amb tota la de capses que són el calendari d'Advent, i cada any en alguna capseta hi ha alguna figura del pessebre. Per tant, cada any es va enriquint aquest pessebre.
Sí, és important també perquè jo, per almenys per l'experiència familiar també, te n'adones que és aquest any com farem el pessebre, no? Què podem fer, quin paisatge inclús podem reflectir de Catalunya, no? Perquè a vegades és una mica el fet del recrear-se, no? I també és cert que tot el públic que se'ns apropa, per exemple, al museu, que durant molts anys hem estat fent diorames de pessebres, veies que hi ha gent que inclús no són creients ni són gent, pues, del carrer, que pagaven l'entrada per veure els diorames i entraven dins d'un món, d'una escena, i es quedaven admirats d'aquella escena. Jo no tenen relació, ni saben, però solament entrar dins d'aquella petita capsa i parar-se i veure què està passant aquí en aquell moment, jo crec que és important també, no? Anar traspassant això.
I clar que algú pot pensar, és que sempre hi ha les mateixes figures, sempre amb algunes noves incorporacions, però tot i així...
Sí, sí, els diorames moltes vegades es repeteixen, però la gent els vol tornar a veure. O sigui que també existeix això.
I en aquesta tradició que dèiem, que tu deies de traginar, també és un moment d'enfortir lligams, no? Ja se sap qui a casa és el que és més creatiu, el que és més meticulós, el que és delicat i posarà en aquell foradet, aquella figura, que és un moment de compartir, d'aprendre plegats tots.
Jo crec que és un moment d'unió familiar importantíssim, perquè en aquell moment estan tots els fills posant-lo seu, sense cap entrebanc, és a dir, cadascú, no? És com és, té la llibertat creativa i és un moment maco, tendre. Tendre com és el propi pessebre, no? Jesús és tendre quan neix i la tendresa que es produeix entre el pare i la mare, que està, ara posaré la molsa, ara posaràs el riu, ara posarem la pastoreta que camina. Això es crea un nucli familiar fantàstic, no?
Sí, a vegades passa amb les festes religioses que ens passen pel davant i no ens entrem i tal, no? Però el Nadal té aquesta cosa que hi ha el Nadal laic que comença abans d'Advent, és a dir, ara els súpers ja estan posant lo de Halloween i al costat ja hi ha els torrons perquè ja comencen Halloween i amb vistes al Nadal, no? Llavors això, que podria ser com una crítica i tal, dius, bueno, en el fons també ajuda perquè els nens també a casa em demanen, escolta, ells ja veuen que hi ha torrons
és
i de coses,
un anar,
no?
Preparant-te.
Exacte, llavors el dia que dius, bueno, tal dia... Jo ho faig per Sant Eloi, que és l'1 de desembre, llavors ja. Però tal dia, per Sant Eloi, baixarem les capses i tal. El dia que baixem les capses i comencen a desembolicar les figuretes, bueno, això és la festa, saps? És un moment molt maco.
Està molt bé també el que jo he vist durant els anys que el Museu d'Història s'està fent aquests diorames i aquests tallers infantils, és que precisament quan els nanos amb les pares i les mares venen a veure els diorames, se n'adonen de què podran fer en el seu propi pessebre. És a dir, oi, mira, farem veus aquesta cova o aquest balconet com està posat, doncs els hi fa entrar aquesta il·lusió de quan comencen a muntar el pessebre a casa seva, faran allò que han vist, no? Llavors, clar, o se'n van a la Fira de Santa Llúcia, que està al costat, i ja compren allò que han vist. O sigui, jo penso que és com un contagi, no? És una festa, realment és una festa.
I aquest avançament que és tan necessari quan les criatures són petites, que els ajuda a saber, ara estem aquí, d'aquí unes setmanes, o ara estem fent el pessebre, avui baixarem les figures, el farem, aniran avançant els reis... És una manera també d'anar-te preparant, d'anar parlant també, d'una excusa per parlar de religió, no? I del que representa el Nadal.
He tingut pares que han vingut a fer tallers i tenien que pintar doncs, el pare, la mare i el nen Jesús i a vegades no sabien ben bé. Llavors, les monitores pròpies ja començaven a explicar, no, és que estàs pintant el nen Jesús, després el nen Jesús té els pares, ah, com es diu, Sant Josep, vull dir que he tingut el públic molt variat i aquests són els, per nosaltres el que ha vingut la pena, no? Perquè estàs ensenyant les tres figures importants i després els pastorets, però els tallers serveixen també per això, per el que deies tu, no? Anar entrant i anar preparant el pessebre.
Us he de confessar una cosa, i és que tinc el pessebre de tocar i el pessebre de no tocar.
O sigui, en tens dos.
Això passa molt sovint, sí.
O sigui, a veure, explica'ns-ho.
O sigui, tinc el pessebre de les figuretes de fang, que algunes d'elles són heretades ja dels meus pares, amb el qual hi ha una càrrega simbòlica.
Aquest també és el de no tocar.
Exacte, aquest és el de no tocar. Tot i que un any va aparèixer per allà un Astèrix i un Obèlix de cameo, però bueno, ja... I després hi ha el pessebre de tocar, que és el de Neutets de Playmobil i tot això, que dic, bueno, aquí hi ha barra libre i aquí hi ha, si voleu ser molt més creatius i tal, pues endavant, eh?
I que és un espai també que dona per jugar, no? Això que deies, que van movent els ninos, hi ha molta gent que opta pels de Playmobil, per això, perquè et dona joc, perquè no has de patir... No sabia allò dels dos pessebres, està ben pensat.
Sí, de fet, jo més que dos pessebres sempre he tingut un més d'últim terme i altre més pròxim, que sí, que Playmobils i el que sí, volguessin, no? En aquest sentit, sí.
Dèiem que és un moment de compartir en família, un moment de celebració. Mm. Quan els fills es fan grans, també segueix sent un bon moment per... Potser fins i tot no viuen a casa, eh? Però quedem, avui és el dia que... Aquest cap de setmana, fem el pessebre, dinem plegats o sopem...
És una bona pregunta. Pel meu cas, clar, tinc quatre fills i tots són superenamorats del pessebre i m'han ajudat molt, però jo m'he quedat sola a fer el pessebre perquè soc pessebrista i per tant m'enamora i m'encanta i puc estar fins a les 4 de la nit fent el pessebre. Però sí que és cert que no segueixen la tradició, això és una realitat. Vull dir que, tot i així, jo els hi he inclús regalat figures i tal, i és cert que el fan, però no segueixen la tradició tan forta com a mi hagués agradat. La realitat és aquesta, també és cert que hi ha dos que estan fora, i...
Ho complica una mica, potser, no?
Però tot i així, jo segueixo insistint. Ja heu fet el pessebre, bueno.
Escola de Família, estem amb la Blanca Bontobio i amb l'Eloi Aran. Estem parlant de pessebres i ara deies, Blanca, que ets pessebrista. Tu recordes quan vas començar a fer pessebres? O sigui, és una cosa jo com recordo... la gent que no recorda el primer dia que va veure el mar, perquè sí. És de sempre.
Potser quan els meus eren petits, doncs mira, als anys 97, 98... la meva tradició va ser, primer, els diorames que anaven entrant cada any al Museu d'Història, per tant, per aquí va començar una mica, ostres, aquesta gent està en un món que a mi em fascina, perquè veig el que poden arribar a fer, no?, amb una capsa petita, allà hi ha unes escenes brutals, no?, i això també són molt plàstica. I vaig pensar, bueno, doncs per què no començar a veure una mica les tècniques dels pessebristes com ho fan. Els meus fills també venien a veure els diorames, per tant, també una mica el que dius tu, no? Com ajudem els nens a entrar dins del món del pessebrisme. Ells també s'anaven com il·lusionar, no? Vinga, farem això, ho farem a casa. I comencem. Llavors, a partir d'aquí, ens vam apuntar a un concurs de per famílies que feien, que organitzava la Societat de Pessebristes de Barcelona, muntaven un concurs, ells, els pessebristes, es passejaven per totes les cases a veure el nostre pessebre. Llavors van guanyar 2 anys seguits el primer premi.
Déu-n'hi-do, felicitats.
Tots. Sí, sí. Sí, mira, cop amagat que tinc. I llavors, a partir d'aquí, doncs ja al final van dir, escolta, no fem el pessebre per guanyar el premi, al final, perquè semblava que... Però sí que és cert que vaig aprendre moltíssim. De fet, jo crec que l'Associació de Pessebristes de Barcelona, per a mi és una de les associacions que sap molt, són molt bons professionals, en saben moltíssim, i és el que a mi em va donar una miqueta aquesta afició que et dic que em quedo fins a les 4 de la nit fent la pessebre, okay. Encara que no estiguin els meus fills al costat. És igual, ho tinc claríssim.
I què diries que tenien aquells dos
pessebres? Si no el faig, si no el fes, et passaria alguna cosa. O sigui, els meus fills dirien, què passa aquí?
Doncs segueix fent-lo.
Segueix. Sí, sí, sí.
Però què diries que tenien aquells dos pessebres que eren tan especials com per haver guanyat el primer premi?
Bueno, no, o sigui, ells van anar a veure el meu pessebre i em van donar el primer premi i a partir d'aquí pues, suposo que van veure alguna cosa que estava molt ben feta i van guanyar, no sé si exactament refereixes a això.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, no sé si recordes en algun moment, algun espai que estigués, que fos especial, que fos molt original o que estigués
pues
molt
vaig
aconseguit.
Vaig fer l'Illa de Menorca. O sigui, jo el pessebre no el faig, evidentment el faig entre un paisatge normal, però a vegades intento fer-lo en llocs que he visitat o que m'agraden. Llavors, potser el faig en una platja, la pròpia cova, no sé, agafo un arbre i el poso al plat. Bueno, Menorca té molts paisatges, no? Hi ha moltes coves, precisament, hi ha molt de pinar, vull dir que no solament... Moltes vegades són recreatius, meus, no imiten res real, però sí que és veritat que crec que el pessebre ha d'estar en qualsevol lloc, però sobretot en un lloc que tu creguis que és allà on el veus, no? Veus clar. Llavors, per exemple, Menorca, per mi és la illa de la meva mare, jo soc mig menorquina, la meva mare és menorquina, he viscut molt a Menorca i per tant, doncs mira, vaig fer una platja, un mar, i vaig muntar, vaig fer les figures, la Sagrada Família, dins d'una roca, d'aquestes roques que estan al mar.
És que això és molt interessant perquè realment és el misteri de l'encarnació encarnat en un paisatge teu, saps?
Meu, dir
que realment,
sí.
Realment és apropiar, que és el que volia Sant Francesc també, quan va muntar sí. Tot el tinglador aquest allà a Grecia,
sí,
no?
Sí, sí.
Volia això.
És evident que a casa no podem muntar un pessebre vivent, no? Vull dir, començàvem parlant d'aquests 800 anys del primer pessebre vivent, o sí?
Sí, jo crec que sí.
Eh?
De fet,
les trobades aquestes familiars...
Sí, jo les he fet tota la vida. La meva mare té 7 fills, ens reuníem tots a casa, eren 21 nets, i mentre dinàvem els grans, que no acabem mai...
Clar, llavors això sí donava per un pessebre.
Mentre dinàvem, que no acabem això, pues els, no, els nets pues muntaven pessebres vivents, i tant, amb els diàlegs i tot, sí, i es passaven
per
tota la tarda.
Per amenitzar el cafè.
Exactament, després a l'hora del cafè, pues a veure què han fet. Això jo... Fan moltes famílies, jo penso.
Clar, famílies així extenses sí que poden. Ara
sí,
jo estava
poden.
Pensant en una família potser que s'escurça més, no?, el sí. Nombre de persones i acaben ràpid, potser.
Sí, el pessebre vivent va venir una vegada que el van fer molt, molt actual, és a dir, no solament eren la mare, el Sant Josep i tal, sinó representaven gent, qui podia ser actualment la Mare de Déu, o el Nen Jesús, o Sant Josep, els pastors, no? En què veiem reflectit un pastor, no? Aquella persona, potser, doncs, pobra, que no té res més que el que té i que ofereix, que va en camí cap al pessebre, no?
És que Sant Francesc ho va tenir fàcil, perquè, escolta, va agafar, doncs pues mira, aquí hi ha un bou, aquí hi ha una mula, aquí hi ha una... ja ho tenia, no?
Ja ho tenia fàcil,
clar,
sí.
Ara no ho tenim, això, per tant, no. S'ha de fer un esforç d'aquesta reactualització.
En el teu cas, Eloi, ha seguit una tradició familiar de muntar pessebre, deies. Algunes figures ja són sí. Que venen de la família.
Sí, sí. Va haver-hi dispersió de figures del pessebre. Llavors, sí que no anem a casa dels meus pares a muntar el pessebre, però ells munten, s'han quedat només amb Maria Josep i el nen i tenen unes figures més xulis ara, que ja no s'hi podem trencar i tal. I bueno, però els nens van veient tant si van a casa d'uns avis o dels altres, no? Que ja que està allà, saps? Vull dir que forma part de... Tots estem parlant de lo mateix, saps?
El pessebre també pot estar a l'escola, evidentment, sí. No? És un espai que també abans parlàvem de creativitat, de compartir, d'anar parlant de religió, és perfecte. També pots fer un pessebre vivent a l'escola.
Sí. Jo el que et dic, el pessebre vivent es viu tant si l'interpretes en forma teatral com si ho fas de forma plàstica. Hi ha mil maneres de fer-ho, no? Per tant, per exemple, una manera, i a vegades tunejant, el que vaig a dir és una mica així, però a vegades tunejant una figura dius molt, no? Per exemple, fa 2 anys va aparèixer una notícia d'una mare que va veure com perdia el seu fill que s'ofegava al mar Mediterrani i tal. I vaig animar a les escoles, no sé si algú ho va fer, suposo que no, però vaig dir, escolta, què passa si al pessebre de l'escola li posem un salvavides al nen Jesús? Saps? I dius, només amb aquest gest i està significant molt més. I si aquest pessebre el tens a l'entrada de l'escola i dius, què fan amb armilla de salvavides, Josep i tal, i si a més poses una barca allà, que el discurs, estàs actualitzant aquest discurs i estàs educant també.
I és aquest sí que és un espai de reflexió, no? Però primer sí, capta la teva atenció i després aconsegueix que aquí es pugui estar parlant de què és el que passa, no? De la solidaritat, d'ajudar l'altre, de...
Jo sempre penso, jo que estic a patrimoni i he fet molta cosa de pedagogia a patrimoni, sempre penso que les escultures, les figures, són objectes passius. De quina manera podem fer allò que sí que és passiu, el podem fer actiu, i allò que és del passat, perquè és una tradició del passat, el podem fer actual, contemporani, no? Llavors, per exemple, les pastors que van en camí, no? Que els posem en camí en el pessebre, no? De quina manera anem nosaltres, com anem en aquest camí cap al Nadal, és a dir, ens estan donant una pista els pastors, se posen en camí amb el que tenen, amb el que són. Nosaltres potser anem al Nadal fent un camí que és totalment contradictori a el que realment és el pessebre. Anem plens de coses que tenim que fer, de compres al Nadal, compres, consumisme, materialisme, tot això, anem així en aquest camí, vull dir, és que anem de camí cap al Nadal. I és, clar, quan veus aquests pastors tranquils que van amb una cistella d'ous o una gallina o el que sigui, dius, realment, a mi això em fa que parlar. Potser hauríem d'anar en camí amb el que som, està? Vull dir, i què podem oferir l'altre, però no... És que, clar, tenim tanta cosa que fer abans de que arribi. A més, sobretot les mestresses, t'anava a dir, les mares i els pares. Avui en dia, tothom prepara Nadal.
Jo cuino a casa, eh?
Avui en dia, ja per això dic pares i mares, anem això, els regals, al final dius, això no ens ajuda a trobar el sentit del pessebre. O sigui, a mi no m'agradaria que muntem pessebres a les escoles, tornem una mica al tema de les escoles, que estigui allà al passadís, a l'entrada, però que no... que sigui simplement pues, una cosa plàstica, no? Maca, bonica, que maca, aquest riu que baixa, que xulo, aquestes muntanyes, tal. Però hi ha alguna cosa més? Vull dir, hauríem de treballar, no? I sobretot contemplar, no? És a dir, fem una cosa i contemplem, no? No.
I a més, amb l'actualitat, amb el que tu comentaves abans, Eloi, dona molt de joc. O sigui, hi ha moltes excuses cada any, a qualsevol moment de l'any, però el desembre també, per pensar una mica què passa en el món, què podríem fer nosaltres.
És que, a més, dissortadament, amb la guerra aquesta que ha començat ara també a Israel, dius, bueno, això és a Betlem, què està passant ara a la Terra de Jesús? Sí. No? Bueno, el Jesús és conegut com un dels títols Príncep de la Pau, els musulmans el coneixen com el Príncep de la Pau. Bueno, que ha de portar Jesús, no?
De la teoria a la pràctica.
Doncs, si us sembla, anem cap a una escola i saludem en Daniel Zururera, que és cap de pastoral de l'Escola Sant Josep Teresianes de Gràcia. Molt bon dia, Daniel.
Hola, bon dia, Olga.
Vosaltres crec que sí que havíeu fet pessebre fa un temps a la vostra escola, oi?
Sí, bueno, nosaltres seguim posant pessebre cada any, però abans fèiem un concurs de pessebre i es habilitava un espai per fer una representació allà i ho vam canviar.
I com ha estat aquesta transformació? En què ha derivat?
Pues mira, surt d'una petició de Càritas, en què nosaltres som escoles amb cor de Càritas. Se'ns fa una petició perquè les escoles intenten caminar cap a, en lloc d'un model de recollida d'aliments i portar-ho a la parròquia, si algunes escoles ens volíem implicar en tractar de buscar alguna forma on pugui aconseguir que es donés en aquest temps també de Nadal substituir això per aconseguir una ajuda per poder donar una targeta controlada per Càritas a famílies en necessitat i que no haguessin de fer la, pues, aquesta cua, que et donava l'aliment i que fes una cosa més digna. I això és el que ens va donar peu. El que vam fer va ser reinventar aquest espai i fer cada temps d'advent pues, una representació, com és també el pessebre, però en aquest cas d'un supermercat.
Un supermercat físic o virtual?
Solidari. És virtual en el sentit de que representem l'alumnat de batxillerat, representa en aquest sentit que dèieu del pastoral que pot tenir la representació, igual que del pessebre, doncs intentar apropar a l'alumnat i ho prepara batxillerat i prepara una recreació d'un supermercat per l'alumnat especialment infantil i primària, on el que fan és comprar productes i allà mateix l'alumnat de batxillerat els explica que això que estan donant i aquells calés es convertiran en productes, aliment, sensibilització cap a altres famílies, a altres nens que tenen necessitat.
Uh-huh. I quina ha estat la resposta de l'alumnat i de les famílies també amb aquest supermercat virtual que crec que ja fa 6 anys que almenys fa 6 que existeix, sí. I amb, el virtual més la representació, tot plegat, no? Perquè toca diferents fronts.
Anem fent la resposta és bona, ara ja dic, continuem fent-ho i convidem també a les famílies per implicar, igual que la realització del pessebre es fa o té sentit fer-ho en família, el que convidem és passar l'alumnat prepara, per exemple, un catàleg de productes, prepara la sensibilització de quin és el sentit, una carta a les famílies i convidem a les famílies a que preparin el moment aquest amb l'alumnat petit explicant que podrien comprar, per quina raó, a qui se li donarà, i fins i tot en el cas de l'alumnat infantil que pugui acompanyar-lo la mateixa família i estar allà. O sigui que intentem també implicar i de moment anem consolidant de mica en mica aquest model.
És fantàstic. I llavors, un cop s'acaba tant aquesta participació a les famílies, la representació i el supermercat virtual, que suposo que hi ha un dia que es tanca el supermercat virtual, què passa?
Fem una setmana de Càritas que està obert amb l'alumnat. Llavors el que fem és això, que ens posem en contacte amb Càritas i fem l'aportació material que s'ha fet per... li passem a Càritas, que es convertirà directament, això va directament per aquesta part d'aconseguir fer un seguiment per agents socials de Càritas a famílies en una necessitat extrema, que se'ls ajuda, se'ls acompanya i es converteix en això, en una targeta que els permet anar al supermercat sense cap distinció, comprar segons les seves necessitats reals, segons les seves, fins i tot de vegades són problemes alimenticis o al·lèrgies que d'una altra forma no es pot contemplar. Mm-hmm. De tal forma que així el que s'aconsegueix també és un model de tenir cura d'un altre, pensar en un altre, fer aquesta ofrena, aquest regal, aquest portallum i a la vegada dignificar aquestes persones o com a mínim que no quedin tan excloses sinó ajudar a que s'integrin dintre la vida quotidiana del barri.
Deies al principi, ara ja no feu aquell concurs de pessebres, però sí que hi ha un pessebre a l'escola. Intenteu, no sé si seria actualitzar-lo, que hi hagi cert contacte amb l'actualitat, o sigui, ara al desembre, novembre-desembre de 2023?
Sí, això sí que ho preparem ara ja nosaltres. El que tenim a les famílies és la implicació en aquest... en aquest moment d'acció solidària. Llavors, nosaltres sí que preparem sempre algun tipus de representació de pessebre a l'entrada i també qui vol participar, també pensant en una altra acció en Càritas, el que fem és que allà posem els regals que poden donar a persones grans, famílies, que poden passar per porteria, a alumnat, poden portar regalets per les persones grans que estan en residència i que de vegades tenen un estat de solitud. I ho acompanyem així. O sigui, fem la representació i també intentem donar sentit en aquest aportar llum en el moment, igual que Cris, en el naixement de Cris, ens porta llum a nosaltres.
Doncs esperem que aquesta llum arribi i sobretot que segueixi ben viu aquest supermercat virtual. Daniel Zururera, cap de pastoral de l'Escola Sant Josep Teresianes de Gràcia, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, a tu, Olga.
Adéu, bon dia.
Alguna recomanació?
Sovint hi ha pel·lícules, sèries, llibres, cançons, jocs. Avui tindrem jocs i un anunci per seguir parlant de pessebres i comencem justament amb l'anunci de l'any passat de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya.
Querida abuelita, després d'un viatge molt llarg de molts avions vam arribar al poble de Catalunya, on viurem a partir d'ara. Al principi va ser una mica difícil perquè la casa estava buida, el papa no tenia feina i jo no tenia cap amiga. Et trobava molt i molt a faltar. Un dia al col·le vaig conèixer la Martina i ara som molt amigues. I amb la Martina juguem a molts jocs, però el nostre preferit és el pessebre vivent. La Martina m'ha explicat que cada Nadal tot el poble, sí, tot el poble es vesteix i fan un pessebre vivent, amb animals reals i tot.
Doncs ja ho diu la Martina, que cada any fan un pessebre vivent. Com dèiem, aquest és l'anunci de l'any passat de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya. Ho apuntàvem abans, els pessebres bé, són una porta d'entrada excel·lent per conèixer, descobrir o redescobrir o seguir en contacte o preparar-nos pel Nadal. És una porta d'entrada meravellosa per que tothom vagi triant el caminet que vulgui. Una tradició ben rica i a la nostra cultura vinculades a la religió. Ara, Nadal, tenim pastorets, més endavant tenim les passions, ara tenim els pessebres també. Aquestes representacions que són moments de comunió, de compartir, d'expressar, no? D'expressar també aquesta creativitat, que sembla que ho té tot, aquesta, o sigui, no falta res. O sigui, és com un regalet. Hi ha religió, hi ha fe, hi ha compartir.
Sí, és una activitat global i també hi ha vincle, que això és molt important, vincle amb les persones, no? Vincle i relat, és a dir, que et sents embolcallat no només per les relacions socials, per la xarxa de relacions que vas fent, sinó també perquè hi ha un discurs que ja ve d'antic i que es va actualitzant, com deien, i que et porta, no?
Efectivament, sí, jo estic d'acord totalment amb el que ha dit l'Eloi. És el vincle, no?, que és entre les persones que estan fent, representant això, i sobretot una vivència, perquè clar, representar no solament és repetir el que has de dir, sinó és viure des de dins i contactar, no?, amb el que estàs fent com a personatge. No? Jo m'ha tocat a mi fer de verge o de Sant Josep o el que sigui, i jo crec que això també ajuda, no?, a reflexionar també, no?
I també pot ser una bona eina, parlàvem abans de, per gent, estic pensant en gent d'altres religions, no?, de fomentar el respecte, de conèixer altres tradicions, altres religions, de poder convidar un amic que potser no ha anat mai a un pessebre vivent, que potser no és cristià, però que, tornem una altra vegada, no és un moment de compartir, de crear vincle, potser, entre ells, no amb la religió, perquè potser no és creient o és d'una altra religió, però sí. Estic pensant en respecte, abans que feia referència al que està passant a Israel, no?
Sí. Jo penso que a vegades en l'àmbit escolar es parla molt de, no, és que hem d'adaptar el discurs, el missatge religiós, el cristianisme i tal. Sí que és veritat, i s'ha d'adaptar, però abans d'adaptar hi ha un pas previ que parteix d'això que estem dient de crear vincles i de més, que és adoptar. Encara que no sigui el teu, tu adoptes, diguem, una cultura, adoptes un paisatge, llavors podem adaptar quan hem adoptat. O sigui, quan tu has fet teu, quan tu has xupat, quan n'has fet vivència, llavors sí que pot haver-hi la creativitat també de buscar altres coses, no? Però sí que d'entrada és una invitació a adoptar un llegat que t'ha arribat.
És en el moment que tu t'estan brindant això, és a dir, conèixer l'altre com és també respectar-lo, no? És alhora es produeix això també, no?
I una invitació que ja ens agradaria a tothom tenir aquest tipus d'invitació, no? Que
I
és,
tant, i tant.
És una festa.
I tant.
És una manera ben bonica d'aprendre, de conèixer territori, si tornem als pessebres vivents. Abans dèiem, n'hi ha per tot Catalunya, o sigui, és igual si el vols musicat, si el vols que hi hagi molta gent, si el vols amb diferents escenes. Tens múltiples possibilitats. I totes elles et conviden a descobrir, a estar amb l'altre, a gaudir.
Sí, 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 sí. De fet, a Santa Anna, per exemple, a Santa Anna, a l'Hospital de Campanya de Santa Anna.
A Barcelona?
A Barcelona, sí, sí, a Santa Anna. Es fa un pessebre vivent. I hi ha gent d'altres religions, però ells també mateixos, ells també representen els reis, no? La Sagrada Família, i són gent d'altres religions, i estan, en aquest moment, el que ha dit ell, no? Estan com adaptant-se en la costum, la tradició d'aquí, cristiana, no?
Doncs avui una de les recomanacions és justament, no podia faltar, un pessebre vivent. Perquè aquest any la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, per celebrar els 800 anys del primer pessebre de la història, organitza un gran pessebre vivent amb 900 persones. Això serà tota una experiència. Serà el 19 de novembre, ja ho tenim aquí a tocar. I voldria saber si hi ha alguna fórmula màgica perquè els quadres tinguin ànima, però si us sembla, saludem a l'Àngel Serentil. Molt bon dia, Àngels.
Sí, hola, bon dia.
L'Àngels és presidenta de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya. Explica'ns una mica què passarà el 19 de novembre.
Sí, jo, si em permets, només una petita apreciació. De fet, de figurants serem propers a 700. La resta de la gent doncs, són entre serveis de seguretat, muntadors, etcètera, etcètera. És a dir, que figurants... És només puntualitzar, sí que potser podríem dir que hi participaran en global uns 900 persones.
Però si algú va i comença a comptar que digui, a veure, aquí en falten 200, no, home, són els 200 que estan, gràcies a ells, també, no?, el suport perquè tot allò estigui ben il·luminat, es pugui sentir, t'imaginis que és un pastor de veritat, no? O sigui, gent imprescindible, també.
Globalment, sí. Només volia fer aquesta apreciació perquè, clar, estem parlant de 200 i escaig, que igual són els que ens ballen i que no els veuran allà, però que estan al darrere amb feines prèvies o en el mateix moment, però no vestits com a poble hebreu o fins i tot com que estarem representats tota la tipologia de pessebres que en aquest moment hi ha a Catalunya, doncs també alguns vestits com el típic pessebre català, l'adaptació, diríem, del primitiu pessebre hebreu.
Mm-hmm. Explica'ns per això què ens hi trobarem. Quants quadres hi haurà, per exemple?
Sí, què ens hi trobarem? Doncs ens hi trobarem un pessebre gegant. Les mateixes escenes bàsiques d'un pessebre clàssic, com seria les anunciacions, l'anunciació de Maria com l'anunciació als pastors, l'establia, els reis, amb l'adoració, és a dir, el circuit i adoració, i llavors ens hi trobaríem, bueno, les escenes bíbliques, evidentment, hi són presents, i són, per exemple, a l'entrada tindran, és que potser que no ho desvetllem absolutament tot, però
tindran uns
personatges bíblics que rebaran d'alguna manera el visitant i entraran en el pessebre, i llavors evidentment doncs, hi ha també aquestes escenes com complementàries, diríem, com podria ser Palau d'Herodes, el temple, el governador romà, tota la grandíssima extensió d'oficis, en diem, que són les diferents, els agafats de cada pessebre, els més genuïns, els més antics, recuperats, molts de l'antigor, i tota una grandíssima escena de mercat amb productes de la terra, i també hi haurà un gran campament romà amb la noblesa romana, que evidentment se diu en el temps en què Jesús va venir al món.
Déu-n'hi-do, quant de temps porteu preparant-ho tot això? Quan se'us... Explica'ns quin ha estat aquest procés de creació, no? Quan se'ns va acudir i vau dir, teníeu marcat el calendari, 800 anys, aquest any hem de fer-ne una de grossa, i a partir d'aquí, aquí heu enredat, suposo que tothom s'hi ha volgut sumar en aquest pessebre vivent.
Vaja, de fet, això no es munta d'un dia per l'altre. A veure, aquest any els 800 anys, evidentment, en el moment de Nadal, quan Sant Francesc d'Assís va fer aquest primer pessebre molt rudimentari, amb un bou, una mula, que ja devia ser una revolució indescriptible en el seu moment. I 800 anys, a veure, un aniversari impressionant. Llavors, això es comença a gestar ja després, precisament, del cicle de Nadal. Ja hi ha les primeres reunions centralitzades a Barcelona, en la que participa tothom que està d'alguna manera lligat a la tradició dels pessebres, i que van des de museus, els principals museus de Catalunya, passant pels que representem els pessebres, d'alguna manera, no? Ja sigui pessebristes en diminut, diríem, en miniatura, fins als pessebres en viu, que som els pessebres vivents, passant per experts de tot tipus. Hem tingut diferents reunions al llarg d'aquests mesos, i cada, d'alguna manera, cada museu, cada entitat, cada federació, cada associació planteja aquell o aquells actes que se diuen a la celebració, i que miren des que siguin, evidentment, i tal com pertoca a un aniversari d'aquesta magnitud, unes celebracions magnífiques, magnífiques, diguem, i que són, en el nostre cas, n'hem fet una de més petita ja aquest passat cap de setmana, que és una trobada amb aquesta motivació i amb aquest eix central, una trobada de pessebres que es va celebrar a la Pobla de Montornès, i seguim en el que ens sembla que nosaltres que serà el pessebre gegant, l'acte més emblemàtic, perquè serà el que aplega a la totalitat dels pessebres de la Federació, més algun pessebre convidat, que de fet formarà part l'any que ve de la Federació, i més quantitat de gent que mai s'havia pogut arreplegar per fer aquest gran pessebre, Estem parlant d'això, de 600 i escaig de figurants. En aquest moment ja els tenim assegurats, més muntadors, més maquilladors, decoradors, etc. El lloc és emblemàtic, també, que pensem que ha triat molt d'encert, que és un lloc central de Catalunya, emblemàtic pel nostre país, i també emblemàtic per la significància, pel significat que té. Hem de dir que la comunitat de Montserrat es va entusiasmar amb el projecte, tot han estat facilitats, i que esperem que el resultat sigui, com a mínim que respongui als esforços que s'hi han estat dedicant tots aquests mesos. Amb molt d'entusiasme la gent s'hi ha presentat voluntària, perquè evidentment tots són voluntaris, els pessebres vivents funcionen a base de voluntariat, tots són voluntaris i tothom s'hi presentarà allà amb gran entusiasme. Per tant, pensem, si més no, que amb aquest entusiasme l'èxit pot estar assegurat.
Jo crec que sí. Aquí tenim tots els ulls complets, esperant que arribi el 19 de novembre i anar cap a Montserrat. Què haurem de fer per veure'l? Anar-hi i ja està? Hem de treure entrada?
No, en principi l'accés és lliure, perquè a més està situat a les places de davant del monestir, i per tant la gent que visiti aquell dia el monestir, doncs no ho sé si definir-ho així, però un entreteniment més serà contemplar aquesta tradició que està tan i tan arrelada a la nostra terra. Una tradició que hem seguit des de fa anys. Tenim pessebres ja molt, molt, molt antics. I a més a més, pessebres que jo convido a visitar quan se celebren, perquè tots, absolutament tots, són diferents. Unes característiques que els diferencien els uns dels altres i que animen a no quedar-se en un, sinó que anar-los visitant d'un en un, i no deixar-se en cap.
Jo m'atreviria a dir que això és una fita històrica, 19 de novembre, a Montserrat, el pessebre vivent més gran que s'hagi fet mai fins ara, entenc.
Que nosaltres tinguem constància, sí. No sabem d'un pessebre d'aquestes magnituds en lloc. És que, a veure, ja costa, si més no, convocar tantíssima gent, gent que es posarà els seus vestits, gent que muntarà, gent que interpretarà el seu paper aquell dia. A tots els pessebres n'hi han de molt i molt nombrosos. Estem parlant de pessebres que poden rondar els 200 i fins i tot alguns 300, aquests de grans magnituds. D'altres són d'un número més modest, però també de muntatges molt espectaculars en què els personatges, fins i tot pel seu muntatge, poden anar, diguem, d'alguna manera girant, rodant a través de les escenes. Però aquests que es fan de llarg recorregut i de tota l'estona fixa els figurants en el seu lloc, n'hi ha de grans magnituds, però evidentment cap d'ells compta amb prop de 700 persones, cap d'ells.
Clar, volia preguntar-te si després de 800 anys d'existència els pessebres vivents gaudeixen de bona salut, però veient aquest poder de convocatòria crec que la resposta és sí, clarament.
Jo crec que sí, no crec que no. No hi podria afegir gaire més. Consten de molt bo, gaudeixen, perdó, de molt bona salut. Estan formats per una transversalitat tremenda de gent que hi col·labora. I jo vull tornar a insistir en una cosa. Aquesta tradició es manté gràcies a l'entusiasme, a la voluntat, al treball de tota aquesta gent que ho fa per, jo diria que la paraula és amor a l'art, aquest art que s'expressa en cada un dels pessebres i aquestes ganes de fer les coses bé, de fins i tot actualitzar, d'innovar, de renovar cada any, de fer les escenes atractives amb llums, canviant significacions, a vegades canviant recorreguts, cada dia millorant i millorant any rere any.
Àngels, tu diries que l'entusiasme, el treball i les ganes són el secret, el que explica que després de 8 segles s'hagi mantingut i segueixi amb tan bona salut aquesta tradició dels pessebres vivents?
Jo penso que aquest és un dels secrets. Evidentment, hi ha molt, molt, molt de treball al darrere. Jo penso que en un inici hi va haver la conservació d'una creença, d'una tradició religiosa fins i tot. Afegiria que en aquest moment aquesta tradició és més ja una tradició popular i molt transversal, perquè en els pessebres hi participen gent no només de totes les edats, sinó a vegades fins i tot d'altres creences allunyades fins i tot de l'inici d'aquesta tradició, no? I això és el que els fa potents i atractius, aquesta transversalitat total, tant de persones com de creences, i aquest arrelament en la tradició popular.
Doncs ens veurem el 19 de novembre per veure aquest pessebre vivent impressionant, el més gran de la història fins ara, a Montserrat. Àngels Serantil, presidenta de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya. Molts ànims per aquests dies que queden i que sigui tota una festa el dia 19.
Gràcies. Moltes gràcies pels ànims i per fer-nos aquesta, diguem, per donar-nos l'oportunitat fins i tot d'explicar-nos, perquè creiem que serà això, una gran festa i una cosa per veure. Dubto que nosaltres, cap de nosaltres, ho tornem a veure, una cosa així, a la nostra terra.
Haurem d'aprofitar.
Moltes gràcies.
Gràcies, Àngels. Fins aviat.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu.
Avui els ulls dels nens somriuen, la ciutat s'ha il·luminat.
Han posat l'última bola i al seu cim l'estel fugaç.
Crec que ja tothom té marcat 19 de novembre, eh? A l'agenda, diumenge vinent. I tenim una última recomanació. Avui és particular perquè un pessebre vivent no l'havíem recomanat mai. Hem començat amb l'anunci dels pessebres vivents i ara ens quedem amb un llibre. En podríem trobar molts, però el llibre és Petita història del pessebre vivent de Corbera de Llobregat amb il·lustracions de la Pilar Invallès, que és un recorregut per la història d'aquest esdeveniment des dels seus orígens fins a l'actualitat, explicant la tasca que es du a terme per tots els pessebristes i la importància de mantenir viva aquesta tradició. Abans ens deies Anna, que ets pessebrista, no? I ara l'Àngels parlava d'aquesta tradició popular, transversal, i que sembla que hi ha renovació generacional, i crec que tothom, la seva família, fa perquè hi hagi aquesta renovació generacional, no? Sembla que no s'acabarà això dels pessebres, ni amb les miniatures ni els vivents.
A veure, espero que sí. Vull dir, en principi, la idea és, si més no per part dels pares, la il·lusió és que això no s'acabi mai, perquè sempre ha sigut un moment màgic d'estar amb els teus fills muntant el pessebre, i sempre existeix el missatge de Nadal, vull dir, existeix, ha de seguir. Bueno, jo crec que, de totes maneres, les fórmules també aniran canviant. Per exemple, l'escola aquesta que, no, que té, ha canviat totalment.
El supermercat,
no?
Virtual.
El supermercat. Jo penso que a la llarga ens hem de mentalitzar que potser igual hi haurà pessebres, espero que sí, però que també hi ha altres fórmules, no? Jo penso que sí.
Mira, d'això... quan vaig estar treballant al Col·legi L'Estonac de Barcelona, vam copiar els de Teresianes, perquè sabien que feien aquesta campanya de Càritas, i vam dir, això és molt xulo, i està molt bé que la gent pugui anar amb una targeta, i tot està molt bé, i vam dir, escolta, farem el mateix aquest mercat, però el farem a l'església de l'escola. O sigui, vam muntar el mercat virtual a l'església de l'escola, amb la qual va haver-hi professors que es van escandalitzar una mica, home, que estem fent aquests los mercaderes del temple una altra vegada aquí posats, i tal i qual, no? Però va ser una experiència maca també, i bueno, l'acte solidari es fa dins de l'església, no? I després també la promoció d'aquesta campanya de Càritas anava amb un carret petitet de cartró i van posar el nen Jesús.
Clar, és que això
dins
ja
del carret de cartró de Càritas. Llavors tot prenia
sentit.
Clar,
l'important és relacionar, no? És a dir, no deixar el pessebre per un cantó i aquest acte que ha fet, bueno, que ha fet l'escola de l'Estonac o la de Teresianes per una altra, no? Fer relacionar aquestes dues, diguem-ne, dimensions. Una cosa és el pessebre en si, però quin és el missatge d'aquest pessebre, no? Déu es fa solidari amb els homes, no? Llavors, quins actes solidaris podem fer ara al Nadal? Té, pues, perfecte, un mercat o, jo què sé, mil coses, no? Solidàries hi ha. Potser anar a visitar aquella família o aquell familiar que mai t'has apropat, no? Vull dir, fer actes solidaris és el que té que veure amb el pessebre, vull dir, és no distanciar, no separar una cosa amb l'altra. I penso que s'ha de saber, penso que l'estona que aquí ha estat molt encertat, no?, de posar aquest nen Jesús al carrito, com dient, ei, sí, és que va d'això, no?
Compra el niño Jesús.
Compra el niño Jesús.
A mi em sembla que ara ja tothom té ganes, sí, de fer el pessebre. No sé si esperaràs el dia del teu sant aquest any, Eloi.
No sé si em deixaran, eh? No sé.
I espero que tothom vagi pensant en, a banda de muntar el pessebre, de compartir-lo, d'aquest vincle, que vagi pensant en els possibles missatges, no? I aquesta excusa també per connectar amb l'actualitat i per anar reflexionant i anar pensant. Eloi Aran, responsable del programa FEAC de la FEC, i Blanca Montovio, de conservadora del Museu Diocesà de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I acabem amb música. La cançó d'avui és festiva, com amb l'esperit que acabem. És Viva la vida, de Coldplay. Fins aquí el programa d'avui, amb en David Morral al control tècnic i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família.
the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. When I